Les restriccions de mobilitat per la pandèmia han fet que molts santcugatencs i santcugatenques redescobrissin el Parc Natural de Collserola, un punt molt verd a tocar de la ciutat on gaudir de la natura. El nombre de visitants gairebé s'ha duplicat en 10 anys. Dels 3,5 milions de persones que el van trepitjar el 2010, s'ha passat a 6,4 milions el 2021. En quin punt ens trobem en aquests moments? Quins són els reptes que afronta el Parc Natural? En parlem amb Raimon Roda, director gerent del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Durant aquests 2 anys de pandèmia, sobretot durant les restriccions de mobilitat, Collserola es va convertir en un lloc d'esbarjo per molts santcugatencs, fins al punt que no va ser fàcil fer compatible la preservació de l'espai amb les activitats humanes. En els últims mesos ja no tenim aquestes restriccions. Ha canviat molt la situació?
Sí, bueno, és a dir, el canvi és que ja no augmenta tant l'afluència en el parc. De fet, aquest 2021, més o menys, les visites en el parc han estat d'uns 6.400.000 visites, perquè hi ha gent que repeteix, eh? Per tant, no són persones que visiten, sinó visites pròpiament dites. Uh-huh. El que sí que s'observa és que els primers 4 mesos, fins al mes d'abril, la presència mensual era més elevada que la del 2019, per entendre'ns, però després, des de l'agost, és a dir, o des del juliol, des que es van acabar les restriccions perimetrals, de fet, les corbes són aproximadament les mateixes que el 2019. El que passa és que la gent que ha vingut de nou s'hi ha quedat, per entendre'ns, eh? I, per tant, no creiem que es baixi l'afluència, però sí que hi haurà una certa estabilització de les que tenim ara.
Per tant, sí que ens ha quedat alguna cosa d'aquesta època de restriccions. Aquella gent que va descobrir Collserola, no?, amb aquest tancament, sobretot perimetral, continua sent usuari del parc.
Sí, sí. I sobretot, segurament, ha permès, diguéssim, també noves pautes de comportament socials. La idea de tenir la natura a prop, jo crec que és una cosa que sí que ha quedat, i per tant l'aproximació en aquests espais o la reclamació d'aquests espais, però no només a Collserola, sinó segurament espais verds urbans hi és. I l'altre segurament és que gent que feia algunes activitats lluny de la ciutat ha descobert que les podia fer a prop, el tema del ciclisme, per exemple. Uh-huh. I gent que segurament es desplaçava per fer algunes activitats, amb la pandèmia obligats, han descobert que hi havia un espai que teòricament s'hi podia fer-hi, o que semblava un espai per fer-ho, i llavors aquí sí que tenim el repte de fer entendre que això és un parc natural, i per tant que l'aproximació en aquest espai s'ha de fer d'una determinada manera.
De fet, aquest creixement sobrevingut, per dir-ho d'alguna manera, per la pandèmia i per aquestes restriccions que van fer, doncs, que molta gent s'acostés més al parc de Collserola, si encara no ho havien fet o de manera més sovint, en algun moment suposo que van fer complicat la gestió, no?, d'aquest pas de persones amb la preservació de l'espai, perquè recordem que és un parc natural. No sé si es van arribar a plantejar limitar l'accés al parc pel que fa a l'aforament, pel que fa a limitacions horàries, o si és alguna cosa que tenen, si això ho tenen sobre la taula.
Jo crec que aquí hem de distingir diverses temàtiques. La primera és el tema de gestió de fluxes a les entrades del parc. Sant Cugat, segurament, és un dels punts en què, efectivament, a la perifèria del parc es troben usuaris molt diferents, amb característiques, diguéssim, de mobilitat diferents, i aquí sí que hi ha un tema de gestió de fluxes. Aquesta seria una discussió. La segona seria la càrrega que pot suportar un espai natural, o, diguéssim, ja no tant la càrrega amb números, sinó quin tipus d'activitats es fan, no? Si són esportives intensives, si és tan sols una aproximació a la natura, i aquí és veritat que hi ha un debat obert, però no només a Collserola, sinó en general, jo crec que és un debat de país. Pel que fa a les restriccions, no es van plantejar en cap moment, excepte, jo crec, però per una altra raó, que era pel tema de prevenció d'incendis en els dies de l'estiu, on quan totes les prediccions feien que hi havia un altíssim risc d'incendis. Allà sí que es van fer crides, no només en aquest espai, de que la gent no s'hi acostés, i va calar, diguéssim. Segurament aquell dia sí que es va notar que la gent va entendre que no era el millor moment per estar en un espai natural protegit i fer activitats que podia posar en risc l'espai i la pròpia seguretat. i aquí sí que hi van ser-hi. I en aquest sentit segurament sí que això hi hem de continuar treballant, no, per tant, no tant una regulació de càrrega, sinó en episodis de pluges, ventades, incendis, com fem doncs, això, una regulació de la gent del parc que hi accedeix o la gent que està dintre, com s'ha de moure.
No sé si tenen la sensació des del parc que la gent és conscient un cop entre Collserola, sobretot en aquestes trames que són molt més properes al nucli urbà. A Sant Cugat en tenim moltes, properes a l'AMD de Vall d'Oreix i a la zona del Pi d'en Xandri, per exemple, més properes al que seria l'antic poble de Sant Cugat. La gent és conscient que Collserola és un parc natural i que s'ha d'actuar en conseqüència?
Tinc la sensació que no, però també és que sóc un nouvingut en el sentit que fa pocs mesos que estic aquí, eh? Mantinc aquesta visió de mitja distància. Jo crec que no, i de fet el PEMNAT, que és el planejament aprovat, el nou planejament aprovat l'any passat, dona alguns instruments per ajudar a això, amb la idea de crear espais funcionals, és a dir, que el parc no s'acabi en el límit de la figura de protecció, sinó que entri, penetri en els teixits urbans del voltant. No? I, per tant, hi ha activitats segurament que es poden realitzar dins, s'estan realitzant dins del parc, que potser es podrien realitzar en aquesta perifèria o en aquesta zona de tampor o d'entrada del parc de manera suau en els nuclis, per una banda. I el mateix PEMNAT, de fet, reconeix que a part de les figures de protecció de reserva, que també hi són, tot el parc és parc natural, però hi ha zones més amb figura de protecció més elevada, també hi ha unes zones que en diu de tranquil·litat, illes de tranquil·litat, en el que s'entén que per un tema de biodiversitat, de tranquil·litat precisament de les espècies, caldria disminuir l'impacte de l'ús que se'n fa. Aquest any 2022, mirem insistint, jo crec que és una mica l'eixmotiv d'aquest any, entendre que el Xerola és un parc natural, a més en figura de protecció, i per tant que la funció, la missió del consorci és realment vetllar per preservar aquest valor intrínsec del parc, no? És tenir una superfície arbrada, forestal i herbàcia, amb biodiversitat, amb aigua, és un valor, és un patrimoni, i per tant la nostra missió és preservar aquest patrimoni. No vol dir aïllar-lo, no és la visió romàntica dels parcs de comencem de segle XX, però sí entendre que és una figura de protecció i per tant que la nostra feina és per poder garantir els serveis ecosistèmics, que és un terme que sempre hi ha sovint, no? És allò de que els humans rebem d'aquest espai natural, la nostra funció és la preservació d'aquests valors.
I en aquest sentit,
regular usos.
En aquest sentit, el PEMNAT us ha dotat de més eines per preservar l'espai natural de les que hi havia fins ara?
Sí, jo crec que el que fa el PEMNAT és que canvia una miqueta la visió de l'espai del territori. Per tant, el flexibilitza per entendre, és a dir, per entendre els anys 70 o els anys 80 o 90, la visió d'un espai natural, en tot cas, i això encara ho arrosseguem, és que ha de ser forestal molt dens, no? I que el que necessita Collserola és plantar arbres, perquè cal que sigui tot molt homogeni, molt forestal. La visió més actual és que el que preval o el que cal és un cert mosaic on hi hagi peces forestals de valor natural, però també uns espais agrícoles, que es pongin, etc. El PECO, el planejament anterior, això ho limitava molt, perquè entenia que l'espai forestal era com algo molt, molt, molt rígid, i el PEMNAT el que permet és no, que l'activitat agrícola es pugui desenvolupar en tot el parc. I també aborda el tema de l'ús públic, no? La idea d'una xarxa dinàmica, en el que hi ha 340 quilòmetres de senders, en el que es pot conduir, diguéssim, l'ús, el gaudi de l'espai natural, fent compatible això, uns serveis culturals, patrimonials, de gaudi i fins i tot de salut, amb uns serveis de biodiversitat que cal potenciar.
De fet, al parc hi ha diferents conflictes d'usos, per dir-ne d'alguna manera. A vegades ho veiem a través de les xarxes socials o per les persones que tenim el goig de poder-hi passejar. I és la convivència, per exemple, entre la gent que passeja i alguns ciclistes que circulen pel parc, no? Que si no ho tenim mal entès, els ciclistes poden circular per aquelles vies que siguin de 3 metres o més d'amplada i poden circular a una velocitat màxima de 20 km per hora. Tot i així, no sempre totes les persones ho compleixen. No sé si tenen pensat regular encara més, diguéssim, perquè ja ho està, l'ús de la bicicleta al parc, per precisament preservar aquest espai natural.
La primera és que ja està molt regulat, i està molt regulat des de fa força anys, i de fet Sant Cugat té ordenança, o va aprovar l'ordenança del parc, sí, en el que regula l'ús de la bicicleta, i no només un tema d'amplada del camí i de velocitat, però també nombre de ciclistes, quin comportament han de tenir, etc. Per tant, és bastant exhaustiu. L'altre és, per tant, la regulació. Jo crec que no és un tema de regulació tan sols. El Regnat dona instruments, les ordenances donen instruments, el Pla Especial ja té unes línies generals. Entenem que el Pla Especial és un instrument de regulació, no de gestió, eh? Per tant, el consorci, el que la nostra feina és, el que diu el PNAT, passar-ho amb mesures que poden ser temes de cartelleria, indicacions, pedagogia, reunir-nos amb els col·lectius, fer entendre que això és un parc natural. També és veritat que torna a ser un debat, jo crec que, és a dir, fins i tot el síndic, em sembla que fa un parell de dies creia un informe, cal tornar-se a plantejar l'accés al medi natural, no només de motoritzat, sinó en general i sobretot en bicicletes o bicicletes elèctriques, diguéssim, perquè és veritat que l'impacte, quan parlàvem del número de visites que té al parc, doncs si una persona a peu fa uns, o caminant per uns 11 quilòmetres, més o menys a mitjana, i està uns 45 minuts al parc, amb bicicleta doncs són quasi 40 quilòmetres, i si està quasi 2 hores. Per tant, la mateixa visita, ni que sigui pels quilòmetres que fa, crea més impacte, no?, en el cas d'una bicicleta que un peató. Jo distingiria això de nou, eh? És, quina és la relació entre aquests tipus d'usuaris, quin és l'impacte que es fa i quins són els perills de tenir una escampadissa, diguéssim, de persones. Entenent que crear circuits específics potser tampoc no és la solució, perquè no ens acaba solucionant aquests altres problemes de, diguéssim, un dels lemes és, si no hi ha corriols no és BTT. Doncs, hem de veure com enfoquem això.
Ara parlaves d'aquesta pedagogia de la cartelleria que es fa des del parc. De fet, que Collserola que no tingui capacitat sancionadora, el consorci, complica el compliment de la normativa al parc? Perquè això està a mans dels ajuntaments, si no m'equivoco.
Sí. És a dir, sí, està a mans de l'Ajuntament i sí, complica la gestió. Tot i que és una de les característiques dels ens de gestió dels parcs naturals, que sobretot en els metropolitans, penso en la xarxa, Collserola forma part de la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona, també. I, per tant, la idea de les competències que pot tenir un òrgan de gestió i, per tant, la seva capacitat sancionadora, però no només aquesta, sinó podríem establir el tema de disciplina urbanística, no? que Collserola resol d'una manera, jo crec que força intel·ligent, que és que els ajuntaments deleguen aquesta capacitat de control urbanístic a l'àrea metropolitana, que és qui té capacitat per fer-hi. Per tant, en el nostre cas, a diferència d'altres parcs, ho tenim resolt d'una manera que potser podria ser més eficient, però que en tot cas està ben plantejada. És veritat que en l'aplicació de les ordenances, la limitació d'aquests òrgans intermitjos hi és. De totes maneres, jo crec que amb la idea de que hi hagi d'haver-hi un consorci potent de gestió, però també que és una gestió compartida o entre no només els municipis, sinó també amb la Generalitat o l'àrea metropolitana. Per tant, que hi haguessin unes ordenances comunes en què cada ajuntament hagi d'aprovar-les i executar-les no em semblaria malament si som capaços d'arribar a un tema de coordinació, d'organització, etc. Que potser hem d'avançar més del que estem. Eh?
En un treball més col·legiat en aquest sentit, d'ordenances.
Segurament, sí. I de plantejaments fins i tot d'estratègies, etc. I aquest és aquest paper articulador és el que hauria de tenir el Consorci en això, o ara canvio molt amb tema de pastures i ramats que ajudin a fer una gestió del bosc.
Sotabosc.
Segurament té sentit que l'Ajuntament de Sant Cugat o el de Barcelona, per dir les dues vessants del parc, tinguin projectes de pastura, però això segurament s'haurà d'encardinar amb una estratègia conjunta de tota la serra.
De fet, has parlat d'aquest paisatge de mosaic, d'aquesta gestió del bosc a través de la pastura. I és que una de les temàtiques que també preocupen sobre el parc són els incendis. De fet, aquest hivern està sent especialment sec, fins aquests dies que sembla que comença a ploure un xic. Les entitats veïnals reclamen un parc de bombers, ordenances comunes, com les que ara tu mateix apuntaves, per prevenir els incendis al Parc Natural de Collserola. No sé quina previsió teniu per aquest estiu.
Aquí de nou, sempre vaig distingint coses, però jo crec que està bé anar matitzant. Jo crec que fa 30 anys que el Consorci està tenint una política activa de prevenció d'incendis. Incendis, diguéssim, de primera, segona, tercera, quarta generació, dels clàssics, amb bons resultats, pel que fa, que és veritat que sobretot a la vessant de mar, hi ha incendis recurrents, però que solen ser de superfícies molt petites i que s'actua molt ràpid, que el sistema de vigilància és molt actiu, el manteniment de la xarxa de camins funciona. És veritat que s'ha d'insistir en el tema de desenvolupament de les franges de protecció de les urbanitzacions, els nuclis urbans, però hi ha municipis que en aquest sentit són actius i ho estan fent. En alguns casos ho estem executant nosaltres, altres són els partits ajuntaments que ho estan executant. Per tant, la prevenció d'incendis ordinaris, jo crec que amb limitacions, però que portem una experiència i que estem fent bons resultats. És veritat que ara es posa sobre la taula el debat de què passaria si hi hagués uns incendis que, de moment, a Catalunya, si acceptem que el de la Conca, el Conca de Barberà va ser-ho, el Conca de Barberà Noia va ser-ho, és dels primers casos, diguéssim, no? Doncs què fem davant d'aquesta nova generació d'incendis? I és veritat que és un repte. Ara la Generalitat, precisament a Sant Cugat, fa unes setmanes va explicar el seu pla de xoc amb els PPPs, no? amb els plans de perímetres de protecció, en el que es preveu, ja no estem parlant de mesures d'extinció, de prevenció, sinó d'extinció, no? Obrir espais, obrir espais on els bombers poden actuar, on el bosc disminueix de virulència, etc. I de fet, que Montmany, no? És un dels llocs on, arrel d'un projecte LIFE, s'estan fent
aquesta prova pilot.
Aquestes, que jo crec que la gràcia d'aquesta prova és no només que és un tema de prevenció d'incendis, de fet, jo crec que tampoc potser no és el més important, sinó la idea de com es lliga iniciatives públiques i privades amb temes de projectes de mitigació i adaptació al canvi climàtic, no? I, per tant, com es fa una gestió del bosc, que jo crec que és un dels reptes de Collserola també, és pràcticament tot el que fem, aquestes tres vessants de quan gestionem el bosc, ho hem de fer sobretot amb una visió d'espai natural i, per tant, de protecció de la biodiversitat, però també ho hem de fer, anava a dir, també sobretot amb una visió de prevenció d'incendis, i també ho hem de fer, i potser també sobretot, amb una visió que acaben sent en molts casos boscos privats i, per tant, en el que el propietari s'hi ha de sentir còmode.
Clar, aquest,
un rendiment econòmic.
Aquest ha de ser un repte, no? També que molta part del parc de Collserola està a mans de propietaris, més enllà del Consorci.
Sí, un 60% aproximadament la superfície és privada i, per tant, s'han d'activar mecanismes, per exemple, l'Associació de Propietaris Forestals de molt recent creació, però també amb altres entitats, com es fa aquesta gestió entre públic i privat. I, per tant, és veritat que propietaris que veuen que tenen, de nou, un patrimoni que un patrimoni que també és un bé públic i, per tant, com es fa compatible això, no? Un patrimoni privat amb un bé públic o un ús públic. I, per tant, com aquí l'administració pot articular mecanismes de suport o de subvenció o de dinamització, etc. Que aquí també hi hauria la base agrícola, I, per tant, el patrimoni construït, les masies i l'activitat agrària que es fa al voltant.
Mira, aprofito per preguntar-li perquè un dels sistemes de prevenció d'incendis natural, de fet, n'has parlat fa uns minuts, és el paisatge de mosaic, tot i que cada vegada, malauradament, és menys present a Collserola. El PEPNAT, dèiem, que donava mesures, no?, per tornar a recuperar una mica aquest paisatge de mosaic, veure més camps a Collserola. No sé si teniu previst, de fet ja hi treballeu, però incrementar aquest tipus de paisatge, tornar a portar conreu a la serra.
Sí, clar, torna a ser el mateix. És a dir, la resposta és sí, i el PEPNAT el que preveu és que hi ha zones agrícoles prioritàries en què ja s'està fent, ja és espai agrari o és un espai agrari que fa molt poc que s'ha deixat de conrear i, per tant, hi ha facilitats a nivell de permisos, de procediments, de suport perquè hi hagi activitat agrària. Això correspon més o menys, doncs això seria la falda del Vallès i la part de Baix-Llobregat, sobretot, i també permet, hi ha una certa flexibilització d'activitat agrària al voltant de les Masies, en alguns nuclis ja està detectat. Ja fa força anys que es va fer una diagnosi de quin era l'estat amb agropecuari de Collserola i ja el programa Alimentem Collserola, en el que hi ha diverses línies, una equació, diguéssim, del teixit productiu de Collserola, que no és molt gran, estem parlant de 25 més o menys empreses o entitats agrícoles, per tant, una certa equació del sector que tingui veu, que participi en el procés, i després a grup de treball, per exemple, hi havia un tema de maquinària comú o un servei d'assessorament en els nous emprenedors que no sempre és fàcil i a vegades costa trobar recursos de suport, i aquest any estem, diguéssim, ja ho hauríem de fer l'any passat i estem impulsant tot aquest any un instrument que és un contracte agrari de Collserola, que és un instrument que ens hauria de permetre donar un suport o donar un reconeixement a aquells serveis ecosistèmics que esmentava abans, que presta l'activitat agrícola a la serra, no? És a dir, fer agricultura aquí a Collserola és més costós que en un altre lloc, perquè estem en muntanya i estem en entorn metropolità i, per tant, són costos o dificultats afegides, però al mateix temps aquesta activitat entenem que és important i que dona uns certs serveis que normalment no repercuteixen en el preu del producte i, per tant, el valor d'aquest producte és més elevat que el preu que en societat estem
acostumats
a pagar i s'ha de trobar aquest sistema que pot ser, doncs, una compensa si es mantenen els murs de pedra seca, si es fa servir un tipus d'agricultura envers d'una altra o si es recuperen varietats, etc. I, per tant, una línia, diguem-ne, de subvenció, però formalment és això, és una línia d'ajut o de subvenció, que entenc que és més un tema de reconeixement de quins són aquests serveis que està prestant l'agricultura i que això hauria d'ajudar, estem parlant de quantitats no molt importants econòmicament, però que hauria d'ajudar en alguns projectes a tirar endavant.
A incentivar l'agricultura a la serra. De fet, aprofitant que parlem ara d'agricultura, uns dels problemes de l'agricultura i en general del parc són els senglars. Quants senglars calculen que hi ha actualment al parc?
Si no m'erro, estàvem parlant d'uns 1.300-1.500 senglars a la serra. Que és, tot i que amb el senglar, tornem-hi, jo crec que hauríem de distingir el número global d'animals o d'individus amb els comportaments que tenen en alguns entorns o quin és l'impacte. D'acord? Una, també tornant-ho sempre a posar en context, Collserola no és aliè el que està passant a tot Catalunya o a tota l'àrea metropolitana i, per tant, és evident que tenim un problema. I, de nou, la Generalitat, em sembla que fa dos dies la consellera anunciava un pla de xoc amb diverses mesures per fer front a espècies cinegètiques que causen danys, entre elles el senglar. I, per tant, és cert, tenim un tema de número de senglars, però jo crec que també tenim un tema de comportament d'alguns individus en algunes zones, no? Accés a l'alimentació, perdre la por en el factor humà, etc. I, per tant, les mesures a aplicar no és tan sols una reducció, entenc, de la població en general, sinó segurament sí que hi ha nuclis d'individus que s'han de anava a fer servir un eufemisme, extreure de l'entorn. Faig servir l'eufemisme, però no perquè no vulgui dir matar-los, però l'important no és matar-los o no, sinó que hi ha alguns individus senglars, per aprendre's, que han obrit que el seu comportament ja no és el d'una espècie en un espai natural i, per tant, s'han de reconduir.
De fet, el creuament d'espècies suposo que tampoc hi deu haver ajudat.
No, és clar, el tema, en un altre com el nostre, el tema de les invasores o al·lòctones o els creuaments és un problema, no només amb senglars, sinó també a les rieres o també amb temes de vegetació. Però en el cas del senglar, el creuament, però també el tema de l'alimentació fàcil, el tema de que gent continua donant de menjar als senglars i, per tant, provoca uns comportaments no naturals, aquest terme no naturals, en tot cas no el que hauria de ser és d'una espècie salvatge, sí, etcètera. Per tant, això, les mesures no és només un tema de reducció, sinó segurament això, polítiques com s'estan fent ara, temes de contenidors o tractament de la vegetació en alguns entorns concrets perquè no tinguin refugi tan a prop dels nuclis, però també un comportament humà en el sentit de no alimentar, etcètera.
De fet, això que acabes d'apuntar, em sembla que la vessant de Barcelona aquest 2022 teniu previst començar, o potser fins i tot ja s'ha començat una prova pilot, que és aclarir la densitat del bosc en aquestes zones més properes de la ciutat per evitar que els senglars hi trobin refugi. No sé si està previst també fer alguna actuació similar d'aquest tipus a la vessant de Sant Cugat.
En principi no. Aquest és una prova que impulsa l'Ajuntament de Barcelona i el que hi ha a l'espai que dintre el parc la gestió es farà, la farem nosaltres. Jo també entenc, clar, les dues vessants són diferents, fins i tot a nivell de vegetació, i en tota la vessant de Barcelona hi ha grans zones de màquia o de d'herbassar, i per tant el que es fa és que la gestió d'aquestes zones es té en compte el factor senglar. Jo potser no diria tant que és només estrictament pel senglar, però perquè si aclaríssim, diguéssim, sense altre criteri, estaríem contradient segurament algunes pautes de biodiversitat o de gestió forestal. Per tant, no es tracta ara de fer franges sense cap vegetació, sinó que el que es tracta és que quan es fan el tractament d'aquestes franges es tingui en compte que segurament hi ha zones que es poden baixar densitat per evitar refugi de senglar. Però, de nou, aquesta no és la panacea. Jo crec que això ha d'anar acompanyat amb la resta de mesures. Per tant, temes d'alimentació, segurament temes de baixa pressió, amb el tema de alterar conductes sexuals és un tema que també està en estudi, i els resultats, pel que sembla, pel tema de l'efectivitat en què les femelles deixin de reproduir funciona, el que cal veure si aquest és un bon instrument per gestionar la població, que no és el mateix.
En tot cas, seria una mesura a llarg termini, no?, per entendre'ns.
Segur, i a més això s'ha de començar quan la població ja és reduïda. El que no pot permetre és reduir la població en un sistema així. El que pot permetre és controlar poblacions estables, però no la reducció. I per tant, s'han de combinar.
Quants serien els senglars?
I de fet, Sant Cugat.
Digui.
Perdó, digui. No, dic que de fet, Sant Cugat té polítiques actives en aquest sentit, de control de fauna.
No sé quants senglars podria, que fossin òptims per entendre's, podríem trobar a la serra de Collserola sense que suposessin aquest problema, no? A part de per la interacció amb les persones, que possiblement els veïns i veïnes hi han col·laborat, doncs, amb conductes que no són apropiades, com donar menjar als senglars, cosa que reiterem, que no s'ha de fer. Quants senglars podria acollir Collserola perquè formessin part d'una biodiversitat saludable? Perquè està clar que aquests 1.300-1.500 són una invasió, per dir-ho d'alguna manera.
Sí. També és veritat que és un... Ara segurament algun oient dirà que no, També entenc que, menys per la gent que hi viu i, per tant, que hi estava acostumada, jo crec que és un tema de percepció. És a dir, si passem de 4 milions de visites a 6 milions de visites, segur que hi ha més interaccions amb tot l'entorn i, per tant, també amb els senglars. I que la percepció aquesta de que és una invasió o no, al final també acaba sent menys per la gent que hi viu, que entenc que la percepció és més ajustada, però diguéssim que segurament hi ha una percepció generalitzada en població, sobretot a tema de xarxes, que també és esbiaixada en el sentit de que hi ha extrapolacions exagerades, és a dir, que te'n trobis no vol dir que n'hi hagi molt, sinó que exacte, segurament és perquè cap dels dos havia estat en aquell moment on estava, diguéssim. L'altre és que també és veritat que hi ha un factor que en algunes espècies és més important que d'altres, que és el tema de la no connectivitat de Collserola. Segurament una cosa que també ajudaria a regular alguns fluxos és que hi hagués una major permeabilitat de Collserola cap a altres espais, que en el cas de Senglar és evident que és una problemàtica general. La veritat és que no goso dir una xifra de quina seria l'òptim. És evident que és una població que s'ha reduït, però fins a on no voldria...
Posar una xifra,
Jo crec que depèn d'altres factors. Sí, perquè jo crec que també depèn d'altres factors de comportament, de fins i tot de gestió dels espais. Segurament amb espais més oberts, si aconseguim obrir el mosaic, l'accés a l'alimentació no es produirà com s'està produint ara, etc.
Bueno, queda feina per fer, en tot cas, amb els senglars. Els deixem a un costat, perquè, de fet, hi ha altres animals que també són espècie invasora a Collserola. El 2018, si no m'equivoco, es va detectar per primer cop la vespa asiàtica a la serra. No sé quina és la previsió ara que comencen amb aquest bon temps. De fet, s'avançava la sortida de les abelles, que sabem que hi ha ruscos a Collserola, comencen ja a sortir. No sé si han vist més presència o menys presència de vespa asiàtica per aquesta temporada.
Doncs la veritat és que m'agafes a contrapeu, no ho sé. Fem seguiment regular dels nius, però la veritat és que en aquest moment no et sabria dir com estem. Puc fer la...
Cap problema.
Ho faig arribar, o si hi ha ullets que volen, els hi podem fer arribar. Fins i tot és possible que estigui a la web i hi hagi dades dels informes de seguiment i, per tant, si pugui accedir. Però en aquest moment no t'ho sabria dir.
En aquest cas sí que teniu polítiques actives, des del Consorci per actuació amb la vespa asiàtica.
Sí, de fet, això ja fa... Les primeres deteccions al parc crec que les va fer el propi Consorci. Per tant, sí que tenim un tema de retirades de nius i també de control i de seguiment.
I ja per acabar, senyor Roda, no sé si tenen detectades, que segur que sí, altres espècies invasores al parc. Parlem de les tortugues de Florida i també de vegetació de jardí, per dir-ne d'alguna manera.
Sí, de fet, Collserola ja fa bastants anys que va fer campanya regular contra l'allan, que és una planta invasora molt present al parc, i de fet tant amb medis propis i amb temes de voluntariat s'hi està treballant. Clar, en un altre municipi, però en el pantà de Vallvidrera també s'han fet actuacions, fins i tot buidar el pantà per evitar per fer fora, diguéssim, o per reduir la població d'algunes invasores. I, de fet, la vespa seria una altra, i aquesta ja l'hem comentada. I després, però això ja seria molt perimetral del parc, el tema de cotorres, que són espècies molt més urbanes, però que sí que en els límits hi ha una certa influència.
Doncs, Raimon Roda, director gerent del Consorci del Parc Natural de Collserola, moltes gràcies per atendre els micròfons de Cugat Mèdia. Ens aplacem a parlar més endavant. No fa un any encara que ets al capdavant del Consorci. Segur que queda molta feina per fer i molts projectes per endavant. Ens agradarà sentir-los.
Perfecte. Molt bé. Moltes gràcies per interessar-vos pel parc.
Moltíssimes gràcies. Adéu-siau.